de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la periodista Milagros Pérez Oliva, la directora del Divan de Catalunya Ràdio i doctora en comunicació Sílvia Còpolo, el director de Delfi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós i sobre la bocina Arturo Puente, periodista del diari Oponesa.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia, Pol?
Avui és d'aquells dies que hi tenim convidat el Xavier Godàs, el candidat a la presidència d'Esquerra. Ha estat dia de salutacions al vestíbul de Catalunya Ràdio. S'ha presentat la Sílvia, que s'ha vist amb l'obligació de presentar-lo al Joan Puigcercós, que es veu que no es coneixien.
No, de res.
No.
Ha anat així.
O sigui, has fet, Sílvia, facilitadora.
Sí, però ves que potser...
Potser sí que es coneixen.
Potser sí, que han tingut alguna vivència compartida.
No sé, Joan, si ho vols explicar.
No ens coneixem des de petits, que diu aquest.
Des de petits?
Bueno, petits. Gairebé postadolescents ajustets.
Caram, llavors de trinxeres diverses.
Sí, efectivament.
Molt bé. Doncs benvinguts a la tertúlia. Són les 9 i 1. Dilluns vam tenir aquí al matí de Catalunya Ràdio Oriol Junqueras. Avui ens visita l'altre candidat a la presidència del partit, Xavier Godà. Xavier, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
No sé quin regust tens després de la votació de dissabte.
Doncs, bo, tinc un bon regust. El dia 14 resoldrem.
Però com s'ho faran per remuntar?
Remuntar? Nosaltres? No, si estem cap amunt. Pensi una cosa, i no és perquè ho hagi dit jo. En principi, això no havia de passar. Deien a tort i dret que la qüestió estava resolta, que fins i tot acabaríem arrasats. Doncs molt bé, aquí estem.
No li deia allò de remuntar perquè al final vostè es va quedar 850 vots de militància Decidim. Per tant, per això li deia que al final vostè haurà d'aconseguir convèncer també amb més votants del que li van fer confiança.
Sí, evidentment, i en això estem. La campanya tracta d'això, de convèncer més gent, d'arribar a més gent, i per tant de tenir la possibilitat de guanyar a través del projecte que presentem el dia 14.
Però les seves opcions, en aquest sentit, passen més per sumar aquests 850 vots o per desmobilitzar també els militants que van optar de Junqueras?
La nostra estratègia passa per convèncer tanta militància com sigui possible hagi votat el que hagi votat. El dia 30 la militància va donar una lliçó l'altre dia, que era que volia parlar del projecte. En aquest sentit va distribuir el vot tal i com és conegut que ho va fer, i el dia 14 pot variar el vot en funció de la capacitat de convenciment que tinguem nosaltres. I en això estem.
Ha parlat vostè des de diumenge amb la candidatura d'Helena Solà i Alfred Bosch?
Hem parlat, sí, hem parlat.
I estan negociant alguna cosa concreta?
Estem plantejant aproximacions programàtiques, que és la qüestió clau de cara al futur. I la veritat és que ens sentim molt còmodes en aquest sentit, perquè... es tracta del què i del com. I aquest és l'element fonamental que ens ha de poder aproximar. I, per tant, treballem en aquesta línia.
Però vostè, per exemple, és partidari de pactes entre candidatures abans de la votació del dia 14?
No, jo sóc partidari d'aproximar...
El dia 7, de fet, no? Perquè és quan acaba el termini per integrar candidatures.
El dia 7 és el termini, sí, sí. Però tal com s'està configurant la situació en aquest moment i en la mesura que parlarem de qüestions referents al què i al com, no s'està plantejant una modificació de les candidatures.
Però vostè és partidari, o no?
Jo soc partidari de tot allò que assumi.
I això què vol dir?
Això vol dir, bàsicament, en aquests moments, i és aquí on ens centrem nosaltres, és en aproximar posicions programàtiques en Foc Nou.
Però no a pactar entre candidatures.
És que Foc Nou ha dit que no planteja un pacte d'integració a cap candidatura, ho ha dit clarament, ho va dir ahir.
I amb Oriol Junqueras, per exemple, vostè hi ha parlat?
Sincerament, no.
Però no hi ha parlat, diguéssim, perquè no hi té res a dir, o perquè no s'ha donat la circumstància, o no sé quina és la seva posició respecte a això, diguéssim.
Des del dia 30 no hem parlat directament. La meva posició al respecte és que el dia 14 la militància ha de poder votar i després el dia 14 treballarem tots i totes pel partit.
Vostè està disposat a fer un cara a cara amb Oriol Junqueras?
Jo estic disposat a debatre en tot moment.
Per tant, diguéssim que la proposta que li fem des d'aquest programa, vostè l'accepta.
En tota aquesta història, a l'hora de tirar endavant una campanya i de plantejar les normes d'una campanya, hi ha una comissió organitzadora al partit, que és qui distribueix el joc, per entendre'ns, de la campanya i dels debats. La primera qüestió que haig de comentar és que Nova Esquerra Nacional ha plantejat fins a 7 debats per tal de contrastar posicions davant de la militància i, per tant, que tingui més coneixement a l'hora de prendre una posició de vot, i que militància Decidim només n'ha acceptat un d'aquests debats, que és el que es farà entre presidenciables en el marc del partit, perquè estem referint-nos en tot moment a un debat i, per tant, també a una campanya.
Però els
que té
que
a veure amb la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya,
perdoni,
és a dir, les
1.400
persones que formen part d'aquest partit.
Els debats que vostè diu són territorials.
Són territorials, són de presidències i de secretaries generals.
Estic parlant d'un cara a cara entre vostè i Oriol Junqueras.
No hi ha cap mena d'inconvenient, al contrari, estaré encantat de fer-ho.
Per tant, vostè accepta,
en qualsevol cas,
vostè accepta la proposta d'aquest programa.
Ho accepto, com no podria ser d'una altra manera, però alhora vull remarcar aquí que respecto els òrgans del partit, com ara la comissió organitzadora, en què aquestes qüestions es dirimeixen i s'acorden, i que nosaltres, en el marc d'aquesta comissió organitzadora, hem plantejat fins a 7 debats i militància Decidim només n'ha acceptat un. Això és el que sabem a hores d'ara. Dit això, vostè em diu si puc debatre en el marc d'una ràdio pública, de la ràdio pública d'aquest país, per descomptat que sí.
I quin... Bueno, doncs ara ens posarem d'acord amb el seu equip, diguéssim, per tancar un dia per fer un cara a cara. Això hauria de ser la setmana que ve, entenc, perquè si no, no tindrem gaire més marge.
Doncs que sigui quan hagi de ser.
Perfecte, doncs ja ho debatrem. Aquests últims dies també hem sabut, per exemple, que Oriol Junqueras proposa crear una comissió específica per investigar el tema dels cartells. En diu una comissió de la veritat. Vostè què li sembla aquesta proposta?
Una comissió de... Perdoni?
Comissió de la veritat, en diu.
Bueno, les comissions de la veritat s'ha de dir que és la denominació que tenen aquests processos postdictatorials, no?, on hi ha hagut atemptats als drets humans molt evidents. Crec que la denominació és realment una denominació que ha alterat bona part de la militància, perquè entenc que no es pot plantejar que la qüestió de l'afer dels cartells s'hagi de denunciar a partir d'un títol com aquest. Nosaltres tenim una altra proposta en aquest sentit.
Què és?
La primera és que reconeixem els òrgans del partit de control. Comissió de Garanties, la de comptes, no? És la Comissió Censora de Comptes, són els òrgans del partit que vetllen perquè tot plegat funcioni com ha de funcionar. Per tant, la primera qüestió, reforçar els òrgans del partit de control. I fer-ho a partir de la distribució equitativa del conjunt de les candidatures que hem estat concorrents fins al dia 30. Això vol dir Foc Nou, vol dir Militància Decidim, i, evidentment, doncs, nosaltres. Per tant, reforçar els òrgans de control, que aquests tinguin la capacitat d'actuar amb major celeritat, però reconeguent fonamentalment que aquests òrgans de control del partit és l'estructura a partir de la qual s'ha de resoldre aquesta qüestió. I, evidentment, a partir d'aquests òrgans de control, assumim com una oportunitat que hi hagi una auditoria.
És a dir, en aquest cas, vostè creu que no és necessària una comissió de la veritat perquè hi ha òrgans suficients per fer-ho?
És que hem de confiar en els òrgans del partit, que han estat instituïts per aquesta funció, i en qualsevol cas hem de poder reforçar-los perquè la puguin dur a terme amb la major celeritat i garanties possibles. Estem parlant d'òrgans molt importants que tenen una base de caire jurídic i econòmic, que han d'estar desenvolupats i han de fer la seva feina a partir de l'expertesa que se suposa i que és, que compon aquest conjunt d'òrgans de control. I dit això, reforçant els òrgans de control, insisteixo en que l'auditoria és una oportunitat, perquè pot ajudar a clarificar tot el que ha succeït, i ho ha de fer aportant tota la informació derivada d'aquesta auditoria als òrgans de control. Però en cap cas nosaltres plantegem que sigui una solució crear òrgans paral·lels al partit o formular propostes de part, que és la que militància Decidim ha plantejat amb la famosa comissió de la veritat, que és, en definitiva, una proposta de part.
Vostè creu que és de part?
Sí, evidentment, és una proposta de part.
De Joan Tardà, per exemple?
És una proposta de part, evidentment. Nosaltres, en canvi, som l'única candidatura que som capaços de formular propostes que integren les diferents candidatures i insisteixo en aquesta idea fonamental, reforçar els òrgans de control amb la presència de les diferents candidatures, de gent experta de les diferents candidatures, tant a la Comissió de Garanties com a la de Comptes, i, precisant una mica més la proposta, plantegem que la Comissió de Garanties pugui ser presidida per una persona referent de Foc Nou, mentre que la de Comptes ho sigui per una persona representativa de Militància Decidim.
Vostè creu, per això, que s'ha fet prou, s'ha explicat prou que el que ha passat a la campanya via els cartells del Maragall pel que fa a l'executiva que hi havia fins ara Esquerra Republicana?
Si s'ha explicat prou. Jo crec que s'ha explicat bastant, no? Sembla que, i li dic jo, que jo no hi era, i per tant, doncs, no puc precisar-li amb tota la informació més detallada que altres companys i companyes podrien tenir. El que cal és, sobretot, resoldre definitivament la qüestió, perquè no hi hagi cap mena de qüestionament més sobre què ha passat en relació a aquest malaurat afer, no? Desagradable afer, vergonyós afer. I ho hem de resoldre. La proposta de com resoldre-ho l'acabo de formular. I un cop s'hagi resolt, hem de tirar endavant. Però, de fet, ho hem de fer ara ja. El que no entenem nosaltres, el que jo no entenc, és que aquest hagi de ser el tema, l'eix central, l'únic tema en què es basi una campanya que, a més, dirimeix una qüestió molt important pel partit, que és el futur del partit.
I aquí hi ha d'haver projecte polític. També passa el futur del partit per veure si les maneres com s'han actuat fins ara continuaran o no. I entenc que
això... A mi no continuaran. A mi no continuaran.
Però què respon vostè quan l'acusen que hi ha gent que va estar implicada a la campanya bé al seu voltant?
És que no en tinc.
El senyor Sabrià i vostè no té cap mena de relació?
No.
El senyor Foguet tampoc?
No. Escolti'm, em deixa dir una cosa. L'Ernest Maragall, que ha estat un actiu molt important del partit, amb qui està? Està amb nosaltres, no? A mi em sembla una garantia del tot definitiva sobre el fet evident que la nostra candidatura no té res a veure amb aquestes qüestions. I, en canvi, jo i la nostra candidatura està fent una proposta concreta per resoldre, quan abans millor, aquest malaurat afer que no s'ha de tornar a produir i que, si jo sóc president d'Esquerra Republicana de Catalunya, puc dir ben alt i clar que no es tornarà a produir mai més.
Clar, també s'ha parlat molt de renovació. Expliqui'm per què vostè, diguéssim, és la renovació, si la seva candidatura també inclou altres noms que estaven abans de la cúpula del partit i vostè considera que Oriol Junqueras i la seva candidatura no és una candidatura renovada.
La renovació és, sobretot, evolució del partit. Què plantegem nosaltres? Plantegem centrar-nos en el partit i plantegem treballar en el marc de l'Esquerra Nacional. Dues qüestions que, si vol, després podem desgranar amb més detall. Del conjunt de la candidatura, 8 persones de 30 han estat o estan vinculades a l'actual executiva. En el cas de Militància Decidim, 10. És molt important i és interessant que tota la gent que ha contribuït fins ara pugui continuar contribuint a partir d'una nova etapa. Però hem de tenir clara una altra qüestió fonamental. Som un partit gran. Hem d'anar a ser el primer partit de Catalunya. La renovació no passa per dir tothom fora i ara tots uns altres dins. Passa per evolucionar a partir del capital que tenim també. Però la renovació que expressa la meva candidatura és bàsicament la que jo expresso en primera persona i la que expressa la candidata a secretària general també en primera persona. Nosaltres venim a fer evolucionar el partit, a fer i a produir i a concretar un canvi necessari en el partit perquè el país s'ha canviat i mereix abordar un nou cicle, un canvi d'etapa. ens condueixi a guanyar.
Si vostè és president del partit, senyor Godàs, què creu que ha de fer Esquerra Republicana amb els pactes, per exemple, que té amb el PSC?
Amb els pactes que té amb el PSC, fer el que hem dit fins a data d'avui i des del primer dia. A més, és una qüestió que finalment ha tingut un cert èxit en relació a les altres candidatures. Màxima exigència. I referendar aquesta màxima exigència amb el conjunt de la militància.
Clar, Foc Nou, per exemple, proposava aquesta consulta per saber si s'han de trencar o no els pactes. No sé si vostè, per exemple, que presideix el partit, acaba presidint el partit, una de les primeres coses que haurà de fer, per exemple, és decidir sobre els pressupostos, tant els pressupostos de Catalunya com els de Madrid. En això què farien? Quina posició tindrien?
Ho hem dit. Pel que fa a pressupostos, cal que la militància expressi la seva conformitat o disconformitat amb la posició que prengui el partit. I això és el que farem. I farem que la militància tingui un coneixement al detall de les derivades de qualsevol possibilitat de donar curs o no als pressupostos. Des d'un punt de vista polític és molt important entendre que el partit ara ha d'estar més unit que mai amb una militància amb capacitat de coneixement detallat de l'estat de la qüestió per poder fer passos endavant. Serà consultada sempre, i serà consultada sempre que sigui necessari en termes estratègics, pressupostos, o també la revisió de l'acord d'investidura, per descomptat. Això també serà motiu de consulta més tard o més d'hora entre la militància.
També altres qüestions. Per exemple, vostè ja ha dit que si guanya no serà candidat a president de la Generalitat. Oriol Junqueras, si és amnistat, vostè creu que seria un bon candidat? Podria arribar a ser-ho?
Jo no seré candidat a la presidència de la Generalitat perquè un element distintiu de la nostra candidatura és que planteja un model de partit diferent, on la presidència i la secretaria general no concorrin a les eleccions ni tinguin presència institucional. Se centrin al partit. És un model que diferencia clarament partit de govern. I, en aquest sentit, no es tracta d'una aclaració tàctica de que a mi, miri, jo perquè sóc així de generós, em desvinculo de qualsevol aspiració a la presidència de la Generalitat. No, no, no. Estem parlant de model de partit. Perdoni, em preguntava més que...
No, si Oriol Junqueras seria un bon candidat.
Oriol Junqueras, hem dit que és un actiu de partit, ho hem dit sempre, encara que s'entestin a dir-nos que no és així. Per tant, ha de poder primer ser candidat a la presidència de la Generalitat i treballarem perquè tothom que ha estat objecte de repressió sigui protegit pel partit. I també, des d'un punt de vista polític, el que farem és garantir a través de la pressió que Esquerra pot exercir que la llei d'amnistia s'apliqui integralment i, per tant, si així ho desitja, sigui candidat a la presidència de la Generalitat, però haurà de passar per unes primàries i guanyar-les, si és el que pretén. Hi ha una qüestió molt clau aquí. Deixi'm-la dir de manera nítida. Per nosaltres, el model de partit és un partit desvinculat en el sentit operatiu del govern. Un partit autocentrat, capaç de generar estratègia política, posicionament polític i distribuir joc a les institucions a partir de la capacitat de marcar posicionaments clars. Per tant, jo no utilitzaré mai el partit, com he dit abans, per candidatar-me a res, i crec que això seria bo que tothom ho tingués present. Més enllà del fet que nosaltres plantegem un model de partit diferent, la candidatura a militància Decidim també hauria de poder-ho fer, perquè sembla que s'utilitzi la presidència del partit com a trampolí a la presidència de la Generalitat, i seria una molt mala notícia que això finalment fos una certesa, com sembla que és.
I si vostè no guanya, vostè seguirà a Esquerra?
Evidentment, evidentment. Jo i tots els companys i companyes que conformen Nova Esquerra Nacional van començar sent una candidatura i hem anat evolucionant cap a ser un moviment. Hem aixecat un conjunt de persones actius del partit arreu del país amb unes ganes enormes de continuar contribuint decididament al partit per tal que passi el que passi el dia 14, fem aquest partit més fort i el fem guanyador. És molt important que Esquerra Republicana de Catalunya torni a ser una referència ineludible en termes de progrés i d'alliberament nacional en aquest país. I, per tant, el nostre compromís primer, el nostre compromís segon, i el nostre compromís tercer és mantenir-nos en actiu el partit en qualsevol circumstància.
Deixi'm acabar amb una pregunta més personal. Vostè, clar, no estava acostumat a tot això, no? Perquè tenia una vida totalment diferent, aïllada de la lògica dels mitjans de comunicació, dels partits. No sé com ho està vivint, com ho porta.
Doncs la veritat és que ho porto la mar de bé.
Bueno, això és important, això és important.
No, porto la mar de bé i a mi sembla que és curiós, no?
Suposo que també amb perplexitat d'algunes coses, li sorprèn, suposo, algunes coses, no? Perquè, clar, són camins que un quan s'ho mira des de fora són diferents que quan s'ho mira des de dins.
Sí, de veritat, de veritat, de veritat. A mi el que em sobta més és que hagis de repetir tant una cosa.
I bueno, però això a vegades vol dir que no ho expliquen prou bé, també.
Tant una cosa. No, ja, ja. No. S'ha repetit tant i tant i tant que... I no tens garantit que se t'escolti. Això és una cosa que és curiosa, no? I l'altra qüestió que em preocupa molt és que en política, i a mi em sembla que això és molt, molt important, s'ha de garantir sempre la sinceritat. I em sembla que és un valor poc habitual en aquest nivell i en aquest camp, no? I la veritat és que nosaltres, i jo en particular, no podríem treballar ni plantejar res del que fem si no és amb sinceritat. No sé si ven més o menys la sinceritat, però la sinceritat és clau, i entre la militància la sinceritat ara és una necessitat.
I la claredat, sens dubte. I avui ha sigut també molt clar, acceptant aquest debat cara a cara a Catalunya Ràdio entre Oriol Junqueras i vostè. Senyor Xavier Godàs, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, Ricard.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. L'heu sentit aquella dita "qui no s'espavila no fila"? O allò de "si t'avances i sortiràs guanyant"? Doncs per això t'has d'avançar a comprar les joguines, ara que arriben els descomptes fugaços en marques Estrella, Hipercor i El Corte Inglés. Ara, només fins l'11 de desembre, hi ha un 20% de descompte directe en totes les joguines d'una selecció de grans marques com Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co. i moltes altres marques. Per això, al Pare Noel, als Reis Mags i a tots els encarregats de fer regals, els recomanem que comprin ja ara les sorpreses per la canalla, amb aquest 20% de descompte directe en una àmplia selecció de marques de joguines. Només del 5 a l'11 de desembre, a la botiga web i app. I amb serveis tan útils com la reserva de joguines, l'enviament a domicili o la recollida a la botiga. A més, les joguines s'emboliquen amb un paper infantil molt maco. I aquest Nadal vine a gaudir d'una experiència única, la pista de gel sostenible de 400 metres quadrats de la terrassa exterior del Corte Inglés de la Diagonal. La trobaràs a l'accés de la nostra botiga. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grup Social 11. La inclusión es imparable.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
Irene Montero, Albert Tom, Eric Alast, Tacho Benet i Albert Pla a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors que volem, saps? Sí. Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Sí. Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Petits reptes, no?
Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:25 en tertúlia amb Milagros Pérez Oliva, Sílvia Coppolo, Joan Puigcercós i Arturo Puente. Arturo, com has vist a Xavier Godàs?
Bueno, jo crec que el Xavier Godàs intenta fer equilibris entre dues ànimes, entre dues posicions difícils de compaginar. Entre la posició més de, diguem-ne, de foc nou, per posar-li una etiqueta, que és aquesta posició anti-PSC, o que vol trencar els pactes amb el PSC, o que vol garantir que no farà més pactes, o que tindrà una posició dura vers el compliment d'aquests pactes, i també una posició una mica més conciliadora cap a un militant que considera que, bueno, Esquerra tampoc no té gaires alternatives a fer el que ha fet i que, bueno, bàsicament el que necessita és un canvi de cares o un canvi en la cúpula sense un gran canvi d'estratègia. Crec que són dues qüestions difícils de compatibilitzar. És veritat que tampoc no hi ha ningú a Esquerra, més enllà de Foc Nou, que ha tingut el seu resultat, el 13%, em sembla, el 15%, no voldria equivocar-me, però és veritat que entre Junqueras i Godàs cap dels dos estan plantejant grans diferències estratègiques. Són més aviat diferències una mica doncs, de to, moltes vegades, o també, evidentment, d'equip, però jo crec que a Godàs li falta definir quin és el diagnòstic exacte que fa. Jo encara, i ja portem molt temps de campanya, no he entès quin diagnòstic fa Godàs, tampoc no he entès gaire quin fa Junqueras, de per què Esquerra Republicana s'ha deixat el 36% del vot a les eleccions de la Generalitat, el 40% i escaig a les eleccions generals, pràcticament el 50% a l'Ajuntament de Barcelona. I mira que aquí hi ha, diguem-ne, responsables o líders d'aquestes llistes que estan repartits. És a dir, a la Generalitat es presentava Pere Aragonès, que ara dona suport a Godàs, però a l'Ajuntament es presentava Maragall, que també dona suport a Godàs, però la número 2 era l'Hisenda Alemany, que està amb Junqueras, i Gabriel Rufián no va tenir gaires millors resultats i està amb Junqueras. Vull dir que aquí jo crec que no hi ha una llista o un equip dels d'abans i un equip dels d'ara, sinó dos equips que es diferencien en molt poc, dues candidatures que es diferencien. A vegades jo crec que pel públic general és difícil trobar les diferències.
Per això jo crec que és important aquest cara a cara, perquè, és a dir, al final és com, bueno, però més enllà de si volem a Junqueras o no volem a Junqueras, que és el que estan proposant uns i altres, què hi ha més substancial de diferències, no?
Totalment d'acord, sí.
I aquí és on segurament hi ha la preocupació de que l'esquerra sigui més personal que política, i per tant, això, el Joan Puigcercós, que n'hem parlat molt en aquestes tertúlies, doncs és el que pot arribar a preocupar gent que ha viscut altres situacions en altres moments del partit, no?
No. Jo crec que estem molt diferent d'altres èpoques. Aquí no es planteja una decisió...
No parlo de diferències personals.
Jo sí que em parlo. De diferències personals en política hi seran sempre. També serien d'una altra galàxia si no sumíssim...
Però què estem veient, si no, Joan?
Vaig escoltar atentament, en diferit, la conferència que va fer Vilassar a Godàs, que tenia un caràcter molt més ideològic, que jo la recomano a tothom. Si vol situar-se en aquest debat, i aquí l'intent de Godàs és molt clar, és recuperar el que en el seu moment hem dit, la premsa política va qualificar com l'equidistància d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana pot col·laborar amb el PSC? Sí. Pot col·laborar amb l'Espai Convergència i Junts? Sí. I ho farà en base que cregui que és millor pel país. I aquesta equidistància és el que ha de recuperar Esquerra Republicana. I quan Godàs diu clarament, i jo li demano i li reitero que ho torni a dir, de que ell no entrarà al govern de Salvador Illa, i ho digui clar, ho ha dit clar, però que ho torni a dir, perquè jo crec que això és marca una línia, hi ha gent que juga una ambigüitat amb això, no entrarem a governar al govern, ens integrarem al govern del Salvador Illa.
Perquè creus que Junqueras podria entrar al govern?
L'únic que li he sentit a dir clar són amb el Godàs i l'altra candidatura, que de l'altra banda també aquí hi ha l'altre debat, que és l'Ajuntament de Barcelona. Uh-huh. És a dir, la militància de Barcelona, recordem aquell espectacle que es va donar quan volien ratificar l'acord d'entrar al govern de Collboni i l'Ajuntament de Barcelona, que es va desbordar la sala,
però, la que...
perquè la gent anava a votar, no sabem si a favor o en contra, no ho sabem, no ho prejutgem, però que caríssim, que van haver d'ajornar i l'han ajornat 5 dies i no s'ha fet més. Per tant, el que diu també Godasa, diu, escolti, nosaltres tampoc som partidaris d'integrar-nos a dins de l'equip de govern de Collboni. Per què? Home, perquè jo crec que Esquerra, l'electorat, ha fet un mandat i l'han de respectar, que també hi ha l'oposició. Això no vol dir que puguis col·laborar. Això no vol dir que puguis aprovar pressupostos, aprovar lleis, aprovar plans que puguin establir-se a l'Ajuntament de Barcelona, però des de l'oposició. I això és, acabo, és un aprenentatge que jo crec que ha de fer una part del partit, perquè portem molts anys al capdavant d'institucions, i un partit ha de saber estar a les institucions i ha de saber estar a l'oposició. I a l'oposició també s'aprèn i es treballa. I jo crec que aquí marca una diferència. Hi ha gent que vol continuar, doncs, en aquesta ambigüetat. Bueno, la prova la vam tenir quan encara hi havia gent que estava al govern, no sé, jo li diria amagats allà, però que estaven al govern de Salvador Illa, i quan Esquerra clarament està a l'oposició. Per tant, jo crec que aquesta és una diferència clara.
A veure, anant a punt per punt, primer, l'enhorabona, celebro que realment hi hagi un debat a Catalunya Ràdio i al matí de Catalunya Ràdio entre Junqueras i Godàs. Per què? Fins i tot, doncs, Godàs, doncs, que parla de que hi ha d'haver més debat públic en els seus 10 compromisos, doncs ara ho durà a terme. I això per què és bo? És bo per la ciutadania, que sent realment les dues posicions més clares, els mitjans públics són un element vertebrador, democratitzador del nostre país, i finalment Catalunya Ràdio és una estructura d'estat. Altres coses que he anat mirant, no?
Perdona, Sílvia, i crec que és important també que la ràdio pública o els mitjans públics siguin referents en això, que banderin debats públics com aquest, perquè és el que hem de fer, és la nostra feina, no?
És aquí que ha de fer. Està molt bé que en facin una altra a la cantonada de no sé... És aquí, diríem, és l'eix vertebrador, els mitjans públics. Tenim una funció democratitzadora, de cohesió social. L'hem de fer aquí i s'ha de fer aquí. Per tant, primer de tot, fantàstic això. Després, he observat altres coses, que el senyor Godàs deia la renovació és l'evolució. Per tant, aquí, diríem, aquest joc de paraules té a veure amb que potser no hi ha pas tantes persones noves, sinó tot el contrari. L'evolució de l'acció política. I quan li demanaves, doncs, què faria amb la tercera candidatura, deia, estem fent aproximacions programàtiques còmodes per discutir el què i el com, però no ha dit ni el què ni el com. Diríem, aquí això no ha quedat clar. I que la ciutadania podrà votar, per exemple, la ciutadania, la militància, podrà votar, doncs, pressupostos. Quan ho podrà votar? Ha dit més tard o més d'hora? Jo penso que potser més tard, no? És a dir, si finalment això va a final d'any, maleïda la gràcia, perquè ja estan aprovats, es renova un altre any, com aquell qui diu, s'acaba la legislatura. I com es ven el suport en el Partit Socialista? Amb els mateixos acords que hi ha hagut per la investidura, tornem a posar el mateix acord al damunt de la taula i tornem a dir que el venem. I encara, el Comitè de Garanties per al tema dels cartells. A veure, va tombar l'informe de Tolo Moya acusant que realment aquell informe tenia falta d'informació no s'havien acceptat proves que realment eren molt importants. En aquell moment, tu recordes que aquí un dijous jo vaig dir, francament, no entenc per què no ho continuen analitzant ara, ho te'n recordes, sí. Joan? I han d'esperar que acabi les eleccions. Però com et pots clarament dir fiar del que estan fent en l'interior del partit, vist, diríem, el que hem vist fins ara, que és escandalós. I després, coses que jo veig, no? M'estava mirant aquí l'estructura del senyor Godàs, doncs hi té alguns noms, com a la secretaria adjunta, el senyor Jové, que jo tinc entès, vosaltres que teniu, jo també, diríem, alguns xats, doncs, que formava part del xat Pam Tomàquet, que és d'aquests que deien idees per dir-los als
Pam
nois...
Pam Tomàquet a Manxoves,
jo que estic a l'Escala.
Això no és així,
Jo l'he vist.
Tu has vist que el Pam Tomàquet en viu?
El Piràmide.
Jo sí que ho he vist, Joan, en viu.
Anem a anar.
Què vols dir, no? Què vols dir, que no?
Això és ridícul, home.
Joan, jo he vist els...
Jo he estat en un partit...
Joan,
estat en un partit i et dic que els òrgans de decisió d'un partit...
Joan...
No havia acabat.
Deixa'm acabar.
Jo t'he deixat acabar, Joan. Jo t'he deixat acabar.
Tan gruixut, això?
No. És que
és ridícul.
Llavors, finalment, a veure, si això s'ha de fer net, que es faci net.
Sí, home, sí.
Però que no... Primer, ja s'hauria d'haver fet net i no ho va voler la mateixa estructura directiva del partit. I, finalment, que es faci net amb gent de fora, dic clarament, perquè és evident que si fins ara no ho han fet, però quina garantia hi ha si tot això ha estat empastifat fins ara i ho han aturat? És a dir, es mereix la ciutadania. Primer s'ho mereix Catalunya, després s'ho mereix un partit com Esquerra, capdalt a la nostra història. S'ho mereixen els militants i s'ho mereixen els votants. No, els... I els que no voten també s'ho mereixen.
I tots els de Junts també s'ho mereixen.
Tothom s'ho mereix. Per tant, tot això de dir no, ens quedem amb el partit i que el partit ho vagi mirant, després, au, vés, home, vés. Això...
És que la pregunta és una altra,
no.
Sílvia.
A veure...
La pregunta és per què la Comissió de Garanties no ho arregla ja.
Clar.
No ho havia arreglat
I
ja.
I per què no ho arregla?
Amb això estàvem d'acord, jo,
I per què no
ho
soluciona?
Eh?
Aquesta és la pregunta.
Amb això estàvem d'acord.
Qui influeix a la Comissió de Garanties i els diu pareu fins després del Congrés? De quin color són els membres de la Comissió de Garanties que formen part? Aquest és el tema. És igual, deixem-ho estar.
Però estem d'acord, diríem,
raó,
això ja hauria d'estar...
Aquesta candidatura voten, i no, sembla que no voten precisament a la del Godàs, però bé, és igual.
Milagros.
Bueno, jo suposo que la gent d'Esquerra Republicana podrà interpretar moltes més coses de les que jo interpreto, perquè realment això sembla una...
Jo m'he deixat una... les anxoves.
Això... És important.
No, dubto que és important, però el que dic és que...
No, deia les anxoves.
El que dic és que jo crec que en realitat s'està discutint en uns termes en els que s'amaga la veritat del que s'està discutint realment. I jo el que veig és que entre els dos candidats, mirat així des de fora, en el cas del Godàs té la grandíssima dificultat de que té al davant un oponent que és esmunyidís absolutament, que està en l'ambigüetat permanent, no se sap què va votar sobre entrar o no en el governilla, no se sap quina era la seva posició, ni és la seva posició respecte al pacte a l'Ajuntament de Barcelona. Diu i es desentén de la marxa del partit o de les decisions del partit durant els anys que ell ha sigut no gens menys que el seu principal líder, que ha donat a entendre que hi havia un partit paral·lel i que ell no participava d'aquest partit paral·lel i que l'enganyaven. La qual cosa no se sap si parla bé d'ell com a president del partit, sinó perquè, clar, si tu estàs en aquesta posició i no
li
fas algo... Això ho ha sapigut ara? O potser ja ho sabia llavors?
Però és que a més.
I si ho sabia llavors, per què no va fer res, etcètera? Vull dir que hi ha tantes preguntes. Llavors, la campanya de Junqueras jo la veig una campanya molt ambigua, molt, diríem, per atrapar més aviat sentimentalment que una altra cosa, a la gent, molt emocional, populista. La solució aquesta d'una comissió de la veritat em sembla que juga també a la semàntica de la pròpia estructura. I en el cas del Godàs, la qüestió és que tenen la principal dificultat, que és que ha format part, no ell personalment, però sí la major part de la candidatura, de tot aquest sistema anterior. I, per tant, aquí, realment, la gent, quan vota Esquerra Republicana, què vota exactament? Vota diferències programàtiques? Sembla que no. Vota diferències de persones? Sembla que sí. En això sí que sembla que sí, perquè no és el mateix el tarannà, la manera de procedir d'Oriol Junqueras, que cada vegada es coneix millor, per altra banda, que la dels altres. Bueno, ja veurem, però jo trobo que no és un debat polític pròpiament, és un debat parapolític.
Jo crec que hi ha hagut una mentida que han abonat les dues candidatures, que és la idea aquesta de que uns són els renovadors i els altres no, i l'han abonat els dos. És a dir, jo crec que hi ha gent...
Però si els dos estan...
Hi ha gent vella, per entens, hi ha gent que estava l'executiva i que ha tingut moltes responsabilitats a una candidatura i a una altra. És a dir, és l'equip que l'any 2022 va guanyar amb el 80% el Congrés, que s'ha dividit per la meitat. I hi ha una gent que s'ha quedat a una banda, sí. I una gent que s'ha quedat a una altra.
Per raons personals, a més.
Sí, per exemple, sí.
I segurament polítiques, però moltes personals, les principals són personals. Però dit això, és que jo crec que la idea aquesta que... No, és que uns són els renovadors i els altres no, els que s'acusen mútuament. Jo crec que aquesta és la gran mentida. I, per tant, portar a 8.000 persones de la militància d'Esquerra Republicana, que jo crec que el militant del partit és prou... No és que sigui prou llest, però coneix prou les coses com per saber que això... És una mica una camama, eh? Però dic que explicar-li a la gent que és que jo sóc el renovador i els altres són els que no volen renovar, això és mentida. I ja està, i s'ha demostrat. Per tant, el debat polític ha de ser d'un altre...
Deixa'm dir que anava a dir, Maragall, ahir em repassava l'entrevista amb la Nierga, que també ens va caure aquí un dijous, no?, que quan havien de
tot
votar...
Tot el dia passa el dijous.
Sí, passa el dijous, sí. Havien Sempre. De votar que entraven a l'Ajuntament de Barcelona i que va resultar que no hi cabien. Aquest va ser l'argument, eh? No hi cabien,
sí,
eh?
En el
centre que s'havia d'anar a votar.
Sí, sí.
I Ernest Maragall li deia a Ràdio Televisió Espanyola, no deia, escolta, ja tenien la roda de premsa amb els càrrecs que entraven. Per què no es va fer finalment aquella votació? Doncs perquè van veure que la perdien i ja està. I per què no es va posar una data posterior? Doncs perquè segurament veien que la perdien. Això és el que deia Maragall, no? Per a mi el que em va resoldre, jo no ho sé, em passa com amb la Mila, no?
És veritat,
trobo
això,
molt estrany.
Això jo vaig cobrir-lo.
Clar, tu vas cobrir.
Va ser així.
Molt gros que s'arribi a dir a la militància que no voten perquè no hi caben. Home,
Joan, a mi l'ha dit una cosa que dius, això és un debat parapolític, no? Bé, però si esteu contribuint tots a la prova,
sí,
estem aquí fent tornades també del parapolític.
A nosaltres se'ns entén,
I
Joan?
I a mi em sembla que... depèn del dia.
No, però...
Per això també estic d'acord, Joan. Depèn del dia.
En general.
Però escolteu una cosa, és lògic que a vegades en un col·lectiu humà hi hagi temes personals.
I els lideratges han de ser també personals.
I si portes 13 anys...
Jo crec que aquesta és una, no?
Un moment, deixeu parlar el Joan.
Primera aquesta, no? Jo no ho trobo tan estrany. És a dir, repassem altres partits, les situacions que s'han produït històricament, o a curt termini, no?
O empreses, etcètera, o l'escala de veïns.
Som humans, no? Primera. Segona, a mi em fa l'efecte que Xavier Godàs ha fet un esforç de parlar de política.
Sí.
Em fa un gran esforç.
Per això he dit que la dificultat que tenia és que al front trobava algú que no parlava en el seu... T'has de posar d'acord en el marc de la discussió per poder discutir. I no hi ha marc de discussió.
I aquest és el problema que s'ha trobat ell, no? Però sí que hi ha un debat polític a Esquerra Republicana, i és, no? És a dir, com resituar el partit, repeteixo, entre dos altres partits que sistemàticament, doncs Esquerra Republicana està al mig. I quan estàs al mig, les coses van bé, doncs rasques de tot arreu, creixes molt, i quan les coses van malament, et prenen vots de tot arreu. I Esquerra Republicana fa frontera amb el PSC, fa frontera amb Junts, fa frontera fins i tot amb la CUP, ha fet frontera amb la gent de Sumar, Podemos, o tot aquest àmbit.
Comuns, sí.
Sí, ha fet frontera amb diferents opcions. I això és normal de que tu haguis de redefinir-te i haguis de situar-te. I això no és fàcil.
Mira,
l'intent que estan... Sí. Que jo crec que està fent algunes de les candidatures és discutir, anem a resituar-nos en tot això. La segona cosa que volia dir és, home, és normal que hi hagi gent doncs, que estaven a les equips anteriors, perquè jo recordo un dels debats previs a aquest congrés que algú va dir, hem de fer renovació total, una nova generació. Sí. Dic, no, una nova generació no, perquè la propera tindrà 15 anys.
Sí, clar.
Un moment, jo vaig fer un prec i, mira, algú em va escoltar, o va ser Carambola.
Per això ara diuen renovació,
busqueu algú,
evolució política.
Busqueu algú, dic que no hagi tingut mai càrrecs de primera línia del partit, però que ja tingui una experiència, que hi són, i molts, no? Dic, no cal que tingui 24 anys, en pot tenir 60, 50, 40, 30, o 25, no passa res.
Mira,
no? I aleshores és normal en un partit doncs, que repeteixi gent, jo tampoc ho trobo... Escolta, ves mirant la renovació que s'ha fet amb altres opcions polítiques i sempre hi ha algú dels antics equips. Si no, és que, escolta, tot nou, vaja, també jo crec que seria desaconsellable, eh?
Són les 9:43, deixeu-me canviar de tema perquè hem de parlar d'altres coses. Hem de parlar de l'excomissari José Manuel Villarejo, que ha tornat a tirar llenya al foc i insisteix a culpar el CNI dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Ahir va comparèixer a la comissió d'investigació al Congrés i va deixar anar això.
Jo nunca dije que el Estado provocó el atentado.
¿Y que toleró?
Lo que he dicho es que pudo evitarlo. Oiga, hay grabaciones del viaje que hacen algunos de sus miembros a París, simplemente avisando a los mozos, avisando a tal, automáticamente se hubieran detenido.
¿Usted cree que Alimane Sati era un agent doble del Marroc i de l'Estat espanyol?
Sin duda. Yo casi diría que triple, porque luego, como tenía contacto con yihadistas y tal...
I ara ho sentien també. Deia que si s'haguessin avisat els Mossos s'hauria pogut evitar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia.
Van sorprendre les declaracions de Villarejo o Villarejo ja no sorprenen res?
Realment no van sorprendre i també et diré que no van agradar a ningú, perquè molts dels diputats van sortir d'aquesta comissió dient que era un error haver-lo citat ahir al Congrés, que ja no saben ni què és veritat ni què és mentida del que diu Villarejo, i alguns fins i tot deien que només busca protagonisme i busca reafirmar aquesta mala relació, aquesta enemistat evident que té amb l'exdirector del CNI, i ja ho veieu en aquestes declaracions. El que va fer ahir va ser acusar l'exdirector del CNI de tot plegat. Recordem que Villarejo va ser un dels màxims instigadors de la teoria de la conspiració, que fa un temps va dir que l'Estat havia volgut fer un petit ensurt a Catalunya amb l'atemptat del 17 d'agost i que se'ls havia escapat de les mans, però ahir Villarejo ja no va dir això. Va negar aquesta tesi de l'ensurt premeditat i va parlar de negligència. Va dir que l'atemptat es podria haver evitat si el CNI hagués fet la feina i hagués compartit amb els Mossos la informació que tenia dels autors dels atemptats.
I Junts sí que va exigir al president Salvador Illa que no es quedi callat.
Exacte, tan bon punt va acabar Villarejo, Junts va sortir a reclamar explicacions al socialista. Jordi Turull deia que de ser certes totes aquestes explicacions que sentíem serien extremadament greus i per això reclamava al govern espanyol, però també al president Salvador Illa, que emprenguin accions contra Villarejo o contra el CNI.
El que no pot haver-hi és l'inacció. Com que hi ha allò de l'excepció de la veritat, que es querellin contra el senyor Villarejo. Per què no es querellen contra el senyor Villarejo? Tenen por, potser, que el senyor Villarejo parli més i acrediti coses? Nosaltres ho faríem.
En resum, Ricard, ja ho veus, versions d'un i altre sense poder veure encara què diuen aquests documents oficials, perquè el govern espanyol continua sense desclassificar-los. Ara diuen que no ho han fet perquè no s'ha demanat pel procediment que toca.
Això és interessant, perquè Villarejo, per exemple, ara ha fet un llibre. Sílvia, tu li donaries interès, protagonisme a Villarejo? L'entrevistaries?
Que bona aquesta pregunta, perquè de vegades amb algunes entrevistes contribuïm a la desinformació. La resposta és que sí. Sí, però hauríem de tenir com molt ben travat cada element que diem, cadascuna de les preguntes, molt ben contrastat aquí, allà. És a dir, una entrevista amb preguntes obertes que digui el que vulgui i se'n vagi, no s'hauria de poder fer, per dir-ho així, no? L'hauríem de tancar molt, 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 de manera que en tot cas s'evidenciessin les seves pròpies contradiccions i mentides. Sí. Però és que jo entrevistaria fins i tot els criminals.
Clar, però
això
ho puc entendre, però el tema és que quin cas li hem de fer Villarejo, perquè clar, ja no sabem milagros si el que dius és cert, no és cert.
Jo aquesta setmana justament he estat reflexionant sobre això, perquè faig un consultori deontològic a la revista de la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya, i me preguntaven justament aquesta, s'ha d'entrevistar criminals, terroristes, etcètera, etcètera. Bueno, ha de tenir interès informatiu, la primera cosa. El que ens pot dir Villarejo ha de tenir un interès per la ciutadania. Però l'altra qüestió més important és que ens hem de preguntar quin és el seu interès perquè l'entrevistem, perquè no deixar-nos arrossegar a l'estratègia del propi, si és un terrorista, òbviament, pues serà socialitzar el terror, etc etc. En el cas de Villarejo, jo penso que és un personatge tan estrambòtic, d'una personalitat que moltes vegades no sabem si està fent les coses perquè té set de notorietat, per això té la trajectòria que ha tingut i per això ha fet el que ha fet en tota la seva, diríem, vida anterior a que estigués encausat, i utilitza tan clarament l'estratègia de la tinta del calamar per sembrar confusió, per intentar accentuar les contradiccions de la gent a la que vol perjudicar, que no ens en podem fiar ni de mitja de les paraules que diu. No és fiable.
Dit això,
menteix, menteix. I no podem saber. I, a més, una altra circumstància. Estic d'acord amb la Sílvia quan deia, però preparem molt bé i preguntem molt bé. Molt bé. Què pots preguntar i què pots preparar d'algú que et parla de clavegueres que, per definició, tu no tindràs accés ni has estat dintre d'aquestes clavegueres. Te la colarà cada dia, te colarà 8 en 2 minuts.
Una cosa, estic molt a favor del que diu la Mila. Primer, cui prodest, a qui beneficia, diríem tu que vens del dret també. I després la pregunta es pot fer al revés. És correcte vetar aquestes persones i llavors et trobaries que aniries batant.
No, perquè aquesta polèmica es va plantejar amb l'entrevista d'Évole a Josu Ternera i allí era una altra cosa.
Clar, és
a
dir, són coses diferents.
Són coses diferents.
Sí. Josu Ternera diu la veritat.
Clar, i una altra cosa, és igual.
Però suposes, però en tot cas estem parlant d'una persona que ha mentit compulsivament.
Clar, és una persona que no és fiable però mai de què obre la boca. I ho ha demostrat. A mi em sorprèn que encara a la política espanyola...
És molt curiós, Milagros, com segons quin partit sempre diu, ui, no s'ha de fiar, però segons què digui, doncs el partit s'hi apunta, no? I dius, bueno,
què quedem? Quan diu una contra algú, aquest algú diu, no, menteix. Però quan diu contra el seu adversari, diu, s'ha d'averiguar.
Però a més, més enllà del debat, que ho trobo molt interessant, el debat periodístic i ideològic és interessantíssim, però més enllà d'això, jo m'agradaria posar el focus una mica en la pròpia comissió. És a dir, fixem-nos el que ha passat. Tu el convides, és a dir, Junts el convida, Junts i tots els que estan, el conviden a la comissió, Villarejo fa de Villarejo, i llavors surt Junts i diu que si Illa no es querella contra Villarejo pel que ha dit, és perquè Illa té algú de cal que pagar.
Potser és el que buscava Junts, no?
Home, sí, però vull dir, un moment. És a dir, fem el ridícul ja de formes molt imaginatives. És a dir, això de portar un convidat a la comissió i després dir que t'has de querella contra ell pel que ha dit a la comissió, doncs no el convidis. És a dir, jo no acabo d'entendre què s'està fent en aquesta comissió. I poso per davant que crec que la comissió podria tenir el seu interès. No sóc d'aquells que diuen... Jo no sóc d'aquells que diuen que aquesta comissió no s'havia d'haver fet mai. Crec que les comissions d'investigació estan bé, poden estar bé, no passa res. Està bé tenir dubtes sobre el paper de l'Estat. Està bé, fixa't que estem parlant d'una cosa on hi ha sentència, que està judicialitzada, però no passa res.
Està bé i és necessari.
Està bé tenir dubtes.
Però hem de triar molt bé de qui ens enfiem.
Un moment, però vull dir... Està bé tenir els dubtes, és raonable fins i tot. Crec que està bé fer una comissió d'investigació. Crec que s'haurien de desclassificar els documents. És escandalós.
Aquesta és la clau.
Joan, vull sentir el Joan. Acaba l'Arturo.
Hi ha una qüestió que és molt clara. Que és molt clau. La setmana passada va estar Sant Roldán. Sant Roldán, que va ser durant molt de temps el director del CNI, Sant Roldán va fer un seguit de declaracions, va explicar un seguit de coses, bàsicament va dir que no tenien res a veure amb Esati. Bàsicament van dir això. El que va considerar Junts, i la nota de premsa que va fer Junts, és fer-li dir una cosa que Sant Roldán no havia dit.
Això és, sí.
I això crec que es passen les línies del que hauria de ser, perquè això és explicar-li a la seva gent, al qui només sent el que diu aquest partit, és explicar-li a la seva gent una mentida amb consciència que és mentida. I, per tant, jo crec que això és una línia vermella que no haurien de passar els partits. Si aquesta comissió serveix per explicar-li a la gent mentides, per fer-li a la gent una pel·lícula que no ha passat, crec que farà un mal favor i que estem parlant d'un atemptat on va morir molta gent.
Joan.
Però esclar, és que aquí d'on plora la criatura? La criatura plora de que n'han desclassificat tot. Comencem per aquí.
Un moment.
És a dir, quan passen els fets de l'agost del 2017 i tot el que hem vist després, tenim dues maneres d'enfocar-ho, no? La teoria del caos o la teoria de la conspiració. La història ens demostra que el 90
és el
llarg
caos.
És el caos. Sí. I jo, ja a la vida, tinc una edat com per sempre buscant el caos, no? El que passa que sempre et queda aquella espita de la teoria de la conspiració. I quan l'Estat es nega a desclassificar i fan tot aquest tripijocs per no desclassificar documents, queda tota aquesta ambigüitat a l'entorn de l'imam de Ripoll, d'aquest senyor Alassati, el context en el qual es produeixen els atemptats, que estàvem a les portes de l'1 d'octubre, tot plegat alimenta aquest petit percentatge de la conspiració. Ara, és evident que portar el Villarejo no ajuda precisament a aclarir això.
No, perquè fixa que ha tingut dues versions que no tenen res, o sigui, que són molt gradualment molt diferents. Una, dir que hi ha hagut que volien fer un ensurt, que els serveis d'intel·ligència van permetre, perquè ho sabien, l'atemptat per fer un ensurt a Catalunya, i ahir ja deia que no, que havia sigut una negligència per no avisar. Home, a veure...
Bueno, però també va dir que tenia que saber-lo, lo sabia, això és embolica que fa fort.
És Villarejo, i tots sabem que ell utilitza sempre els mitjans, utilitza tot, sempre buscant
pel protagonisme.
No,
a les clavegueres hi ha la protagonisme i salvar-se també.
Salvar-se.
Té un objectiu que és salvar-se i pressionar qui hagi de pressionar.
Hem de fer una pausa per la publicitat. De seguida continuarem parlant del que està passant a França. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Jo ets a marxar, però el programa segueix. Després la peixateria, parlarem també d'habitatge. Maria Nicolau de Cuina i a les 11 Ariadna Gil.
Sí, senyor. Anna Karenina, ni més ni menys, al Teatre Nacional.
Doncs ara ens hi posem. Després de la publicitat, 3 minuts. Ara tornem, però abans donem veu en nom de la Fundació Arrels, l'actriu Ivana Miño. Ivana, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Has pensat mai que les portes són metàfores del canvi? Són un recordatori que estem deixant alguna cosa enrere per avançar cap a alguna cosa nova. Una porta oberta és una benvinguda. Una porta tancada és un límit entre la intimitat i l'exterior. Les portes ens recorden que sempre podem tornar a començar. Ara, imagina que no tens una porta ni cap possibilitat d'arribar a tenir-la. A Arrels Fundació, portem 37 anys obrint portes a les persones que viuen al carrer. Entra a arrelsfundació.org i fes que aquest any obrim més portes que mai.
Fundació Arrels. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service.
Cora, bon Nadal. Podem venir a dinar?
Hola, Cora. Portarem torrons, polvorons i neules.
Vinc amb els nens, Cora. Som al replà i aquí no hi cap ningú més. I si muntem les taules al terrat?
Posa un plat més a taula.
Per Nadal, a Barcelona, a taula hi cap tothom. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Gaudeix a Lidl de la màgia de Nadal amb tot el nostre salmó fumat. Especialitats de salmó, amb perletes, com el nostre salmó fumat escocès, 320 grams ara per 10,99. T'estalvies un 15%. Lidl, marca la diferència.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda a la botiga 3CAT i Apple Music.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí. I això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu però ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
El matí de Catalunya Ràdio.
En directe al matí de Catalunya Ràdio, temps de tertúlia amb Sílvia Còlpolo, Joan Puigcercós, Milagros Pérez Oliver i Arturo Puente, per parlar també de l'endemà de la crisi política més dura que recorda França.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331.
La majorité requise étant atteinte, la première moción de censura est adoptée.
La moció de censura necessitava 288 vots, n'ha obtingut 331, com havia anunciat l'extrema dreta de Marine Le Pen, ha unit els seus vots al bloc d'esquerres per fer fora, diguem-ne, a l'actual govern. Manuel Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I ara què passa?
Doncs l'article 50 de la Constitució estableix que si s'aprova una moció de censura, el primer ministre ha de presentar davant del president de la República la dimissió del govern. A partir d'aquí, Macron no té per què acceptar-la avui mateix. Pot optar per esperar, però els experts legals diuen que és un primer ministre cessat des del moment de la moció de censura.
Aquesta dimissió, de fet, l'hem de veure aquest mateix matí. Es parlava d'ara mateix, de les 10, n'estarem pendents. Però a partir d'aquí, què és el que pot fer el president, Mayor?
Ha de nomenar un primer ministre nou. Teòricament té la llibertat total de triar qui vulgui, ho diu l'article 8 de la Constitució, que és prerrogativa del president. Fins i tot podria tornar a nomenar Barnier, constitucionalment podria, políticament, òbviament no, perquè li tornarien a fer una moció de censura. Una cosa important també a tenir en compte, no es poden convocar eleccions fins que no passi un any de les anteriors. Per tant, Macron haurà d'encarregar un govern amb la composició actual del Parlament, en què els grups amb més diputats són els partits d'esquerres i l'extrema dreta. Normalment és habitual que el president triï el primer ministre entre els que tenen més suports, però va optar per un govern conservador davant la impossibilitat d'arribar a un acord amb l'esquerra. Veurem què fer ara.